Som-hi?
M'està preocupant que la teva dreta s'encenen llums. És normal?
Sí, perquè és el meu setup de youtuber wannabe. De fet, és una cosa que he de treballar bastant, perquè jo me n'adono que el fons que tinc està una miqueta cutre. O sigui, inicialment per començar el podcast estava bé, però ara que porto ja uns anyets, home, invertir llum artificial en comptes de llum natural estaria bé, perquè jo gravo amb aquí el despatx que tinc, que té llum natural. I això és clar, foc a terra no es veu, perquè no fem vídeo, malgrat que fa 2 anys que hauríem d'haver començat a fer vídeo, però bueno, en el de Mars Bay sí que es veu, no? I de vegades hi ha podcasts que, com que tinc el llum del dia, doncs es veuen molt bé, o tinc massa il·luminació a la cara, els que gravo de nit la càmera no dona per tant, massa ombres. El tema de la llum és una de les coses que he de tractar en aquests propers mesos, bueno, aquestes properes setmanes. I de fet, ara que he canviat a Riverside, vale, que de fet era el que fèiem servir per gravar foc a terra al principi, malgrat que no fèiem vídeo. Clar, Riverside, quan graves vídeo, em sembla que el setup que et ve per defecte és el de pantalla partida. Aleshores, no m'agafa tot aquest quadrat que tu ara mateix estàs veient i que la nostra audiència no pot veure, a menys que segueixin el podcast de Marsfaced, de fa uns mesos, perquè aleshores agafava tota la... anava fent allò d'alternar qui va parlant i es posa un o es posa l'altre, no? I ara és en pantalla partida, clar, talla així en vertical i no es veu el nom de l'empresa, no es veuen segons quines coses, es veu més l'armari aquest blanc que tinc aquí, aquest espai blanc, i bueno, és una miqueta rotllo. Quan fem vídeo ja ho explicarem una miqueta millor. Així que, tot això per dir que les llumetes aquestes, doncs, és una miqueta un fracàs, un petit experiment fallit d'il·luminació artificial. Però que li falta molt més.
És que recorden a mítiques pel·lícules postapocalíptiques on se'n va la llum i està tot molt malament, però encara queda com aquella llum d'emergència que funciona com malament, saps?
Sí.
És el que està passant en aquella estanteria ara mateix.
Vols que les apagui? Ets de distraccions fàcils o què?
No, bueno, ja m'acostumaré. Pensaré que hi ha zombis i virus que han exterminat la Terra dintre d'aquella estanteria. Igual començaran a saltar coses, es començaran a moure els jugadors del FIFA.
Exacte, sí. O els jocs de la Mega Drive. No, bueno.
Ah, o sigui que vols dir-me que aprofitaràs aquestes vacances per canviar una mica el teu setup de youtuber, no?
Ben tirat, ben tirat. Bueno, vacances i no vacances, és a dir, de fet el tema central de l'episodi, no? Va sortir a l'anterior parlàvem, com va sortir allò del tema de les vacances? No me'n recordo per què, però va sortir com una tangent i vam dir, no, espera, això guardem-ho, perquè realment té xitxa. Vull dir, hi ha molla aquí per tocar amb tot el que fa les vacances de com es gestionen a nivell d'empresa. No me'n recordo quina tangent va ser, però em dic, guardem-ho per un segon episodi. I sí, per què vinc a portar-ho? Perquè el tema de les vacances és un tema que s'ha revisat poc des de fa 100 anys, per sobresimplificar-ho molt, no? És a dir, la manera en la que s'estructuren les vacances a les empreses avui en dia, en la seva pràctica totalitat, llevat de comptades excepcions, és que és el mateix que es feia fa 100 anys, no? És a dir, doncs mira, aquests són els nostres festius, nosaltres, l'empresa s'adhereix a aquest calendari i tu tens aquest calendari perquè treballes en aquesta empresa. Si vols dies personals, tens tants dies personals, tens per contracte tants dies de vacances pagades i després tot el que et dona altres circumstàncies, digue-li les baixes de paternitat, maternitat, baixes per tenir el criu malalt, baixes per família, per defuncions de familiars, etc, no? Però el tema de les vacances és un tema que jo me n'he adonat que s'ha reinventat poc i som algunes empreses amb unes circumstàncies més especials que podem reinventar una miqueta. Vull dir, per exemple, a RSS, com gestioneu el tema de vacances? Perquè em sembla que d'aquí va sortir el tema, no? Que era com un... era un dia que era festiu, però no era festiu, i llavors RSS mescleu, no?, una miqueta els festius locals, perquè la majoria esteu aquí a Barcelona, però al ser una empresa americana, doncs, no?, també observàveu els dies aquests de... els dies del 4 de juliol i històries d'aquestes. Com ho feu allà?
És que si t'explico com ho fem a RSS... de primeres, és com que comencem l'episodi pel final, perquè, a veure, no dic que ho fem bé, però pots anar construint a poc a poc sobre on estan els problemes i llavors explicar una mica quina és la solució.
Vale.
No sé si m'explico, però jo vull afegir només un punt al teu, de que aquesta frase sembla que podria ser meva, que diu, no, és que el concepte de les vacances no ha canviat fa 100 anys. Això hauria pogut ser la meva aportació, però la meva aportació és una mica diferent, i és que no només el concepte de les vacances no ha canviat, sinó que el que sí ha canviat és què significa les vacances.
Que profund!
No és profund, de veritat. És reflexió personal, eh?
Endavant.
Tu fixa't. Abans, si tu t'anaves de vacances... I clar, quan dic abans, igual estic tirant massa enrere el rellotge, eh? Però fa 20 anys, quan tu t'anaves de vacances, no t'enduies res amb tu. O sigui, tu t'anaves de vacances amb tu mateix, però la feina es quedava on estava. Perquè quan tu miraves les sèries de Mad Men amb Don Draper, a la taula no tenia un ordinador. A la taula hi tenia un paper i un telèfon. Per tant, si marxava, no s'enduia res amb ell. Però a dia d'avui les vacances, això és una mica... Estan entredit, perquè a dia d'avui te'n vas amb les vacances, però te'n vas amb l'oficina. O sigui, tu marxes... físicament, però l'oficina ve amb tu i pràcticament és inevitable i conec poca gent que realment tingui un tall molt net i digui, escolta, jo no vull saber absolutament res de ningú perquè al final, vulguis que no, tens un dispositiu que és personal però a la vegada també és professional. Llavors, t'endús les vacances amb tu. Per tant, és molt difícil fer aquest tall net de dir, escolta, me'n vaig i jo no vull saber res de la meva vida professional durant 2 setmanes i quan torni ja veuré què ha passat. Les vacances de Don Draper ja no existeixen. I sé que tu no saps qui és Don Draper, oi? No.
No.
No. Mad Men, no.
No sé ni què és Mad Men. Em sona a videojoc, però no.
Oh, no, és una sèrie, és igual, no és igual. Mira, t'aniria bé durant les vacances mirar-la, perquè et divertiria bastant. Però sigui com sigui. Aquest concepte ja està, perquè vull dir, com que la barrera dintre del dispositiu ja ha desaparegut i sobretot cada cop la meva vida professional passa pels mateixos canals que els personals també moltes vegades, per tant es fa indistingible. Així que tu dius, seguim tenint el mateix concepte, i quan dic seguim vull dir en general com a societat, dels 20 no sé quants dies, que si la baixa pel que el criu està malalt, perquè la gent està embarassada, no sé com funciona molt bé això, no estic molt al dia, però això segueix igual, malgrat la forma com fem les vacances i l'actitud que tenim davant d'elles, és a dir, la nostra capacitat per desconnectar de la nostra activitat professional, ha canviat totalment. Aquest és el concepte que em sembla interessant. Una cosa que s'ha mantingut totalment estàtica, que és aquesta política vacacional de... que no sé d'on deu venir dels sindicats o dels convenis o aquestes merdes, que jo no entenc res. Però clar, per altra banda, també... hi ha una norma no escrita de que si tothom vas de vacances, però seguiràs rebent, llegint i contestant moltes de les coses que realment estan passant en el dia a dia. Dit això, tot això és un preàmbul molt llarg per explicar-te... Bueno, abans que res, tu ets dels que fa vacances big time, eh? O sigui, vull dir que intenta desconnectar bé, eh? Jo tinc aquesta idea de tu.
I tant, vull dir...
Sí.
És que, vull dir, inclús com a empresari, no? Que sempre... saps que em rebenta molt haver de sempre desmentir a la gent que em ve em diu, ah, bueno, però tu tens una empresa, tu treballes sempre, deus treballar moltíssim per les nits, els caps de setmana i festius. Dic, no. O sigui, absolutament no. El problema és que la majoria de gent que viu en aquesta situació sí que ho fa, no? Jo ho comento des d'una situació de privilegi, però també perquè m'ho he treballat, no? Vull dir, hem treballat molt per muntar un tipus d'empresa que no ens requereixi haver d'estar sobre 24-7, no? I que puguem marxar, i sempre ho dic, ja fa molts anys que fem vacances els 3 socis a la vegada i no passa res, i l'empresa segueix funcionant perquè tens una capa de management, doncs, ben gestionada, ben alineada a nivell d'incentius i ben entrenada, i que amb una mínima supervisió poden tirar les coses endavant, no? Perquè al final no desapareixem 2 mesos els 3 socis. Com a molt, hi ha un solapament d'1 o 2 setmanes, però pot ser que perfectament durant 2 setmanes no estigui cap dels 3, no? I no passa res, perquè si tenen la feina ja allà feta, mira, aquesta setmana s'ha de fer tal cosa i tal cosa. Si hi ha una cosa urgentíssima que no poden resoldre, hi ha un foc, que no sé què, evidentment que estarem allà. Què menys? La cosa és que això sigui l'excepció i no la regla. Sempre ho dic, no? El tema de treballar de nits o caps de setmana o festius és l'excepció, no la regla. Quan es converteix en la regla és quan deixa de tenir sentit. Vol dir que tot ho estàs fent d'alguna manera que podria ser millorada. No tothom pot muntar-s'ho així de bé, hi ha gent que ho tindrà millor, però la majoria de gent ho té molt pitjor i ha de treballar el que diem, no? 24-7, però per altres circumstàncies. Pot ser que perquè és un negoci que no tingui gens de marge, que no es puguin permetre pagar bons sous a la gent que tenen, que vagin lligats en temes de caixa i que hagin de pagar el dir als seus proveïdors o perquè juguen amb els pagaments del mes anterior, aleshores, si no, no ho poden fer. Bueno, no ho sé, hi ha moltes... O són altres sectors que no són el tecnològic. Però el nostre cas és així. Aleshores, jo parlo general, sí, quan marxo big time. Marxo tan big time que fins i tot side projects com Foc a Terra no gravem quan jo estic de vacances. Vull dir, gravem 3 o 4 abans i dic, bueno, gravem d'aquí un mes. Apa, adeu. Per què? Perquè per mi això també és feina, d'alguna manera, no? I també necessites oxigenar-te. Que jo potser ho faria, però també quan... Ara, vivint en família, també és una miqueta diferent, que dius, hòstia, em prenc les coses com és... Estic més present amb ells, no? Potser abans sí que un Foc a Terra l'hauria gravat de vacances, perquè tampoc no em fa connectar molt amb la feina. I pots tenir... Al final són les converses que tindríem tu i jo davant d'un cafè, val? Però ara el fet d'endur-me el micro de vacances i haver de tenir una reunió fixada, haver de buscar un lloc, bon wifi i una acústica mínimament decent als llocs on anem i sabent que viatjar en família a moltes eventualitats, pot ser que no sigui possible. Aleshores ja es converteix com una miqueta més un mal de cap, no? Anant sol, doncs mira, aquell dia doncs vaig a una ciutat més gran on busco un coworking i, o una cafeteria bona, el que sigui, o des del mateix hotel com faig quan vaig a Madrid i... Iau, saps? I si l'hem de canviar d'hora, el canviem d'hora, ja m'ajusto, no? A nivell de feina és diferent, no? A nivell de feina, jo m'enduc el portàtil, tot i que la meva feina no requereixi el portàtil. És a dir, jo com a CEO orientat a ventes, per la part de ventes no necessito el portàtil, necessito un mòbil per poder fer trucades, iau. Potser necessito el portàtil per si hagués de revisar una proposta comercial que generalment no es tiren mentre jo no estic de vacances, o si es tiren els meus socis, i ja està. No hi ha mai tan res urgent com per tenir una intervenció tan fixa a l'agost, que és generalment quan faig les vacances, i mira que no m'agrada, però evidentment quan ets el teu propi jefe has d'escollir les vacances quan li vagi millor a l'empresa, no? Potser necessitaria el portàtil per fer coses de màrqueting, això sí, no? Perquè dius, hòstia, si hagués d'editar el podcast, però no, les coses de màrqueting generalment les parem durant les vacances, la newsletter es para durant l'estiu, de marxeix, el podcast potser es para o el deixo programat, depenent de l'any, saps? I ja està, o sigui, realment no em requereix molta cosa. És, per exemple, és molt bona l'apreciació que està aquí, dius, per exemple, una reflexió que faig jo és que curiós que quan jo treballava per compte aliena, les meves vacances eren sempre al maig o al setembre. Per què? Perquè era fora de temporada, era l'únic que les feia, et recomanaven que tothom les fes al juliol i a l'agost, que és quan les fa tothom, però d'altra banda també necessitaven que hi hagués gent que estés allà al juliol i a l'agost. Per tant, com que jo era l'únic que no tenia família, podia fer les vacances al maig o al setembre, ho feia, anava més barat, anava a llocs més interessants i no hi havia gent, i de fet me n'anava abans, desconnectava molt més, passava, tornava quan tothom estava cremadíssim, aleshores estava un estiu tranquil·let, l'aire condicionat a l'oficina, sense marrons, perquè no passava res, i si era l'any que jo feia, per exemple, al setembre, doncs, ei, aquí us deixo les meves coses, tothom tornava motivadíssim, jo no vull veure-vos la cara, saps? I aleshores marxava jo a desconnectar. Però ara no puc fer això. Ara, des que tinc l'empresa, o sigui, ho he fet ocasionalment, he fet algun any que he anat 15 dies, però no puc desaparèixer un mes al febrer o al juny o al setembre o a l'octubre o al maig, perquè són mesos de forta activitat comercial. Sí que ho he de fer a l'agost, que és quan menys n'hi ha, no? I ja està, perquè depèn de mi. La putada surt més car, val? És una d'aquelles coses que no han canviat, però que a poc veig que sí que es van flexibilitzant i hi ha més gent, o sigui, suposo que la gent no canvia aquest concepte de les vacances perquè els crios tenen col·le. Aleshores, la vida que porta molta gent més normativa en aquest sentit és que s'organitzen al voltant dels horaris escolars, dels calendaris escolars.
Clar, és a dir, el corol·lari vacacional per excel·lència és que fer les vacances a l'agost està sobrevalorat. Però ho fem perquè hi ha un benentès social en el qual tots ens mirem així de reull, agafem l'atxa o la destral, perdó, i la clavem a l'arbre i diem, bueno, fins al setembre, no? Ja d'alguna manera, bueno, tenim un pacte no escrit en el qual tots fem les paus laborals durant els mesos d'estiu. Dit això, jo aquí vull trencar una llança a favor de Barcelona a l'agost és el millor que li ha passat en aquesta ciutat, perquè no només es pot aparcar de manera gratuïta a la zona blava i verda, que no que jo em faci ús, però em sembla un fet rellevant, i que estigui més buida que mai. Jo, des de que a la universitat em quedaven assignatures al setembre, vaig descobrir que a l'agost Barcelona era una joia, i des de llavors vaig decidir que mai més faria vacances a l'agost, i que a l'agost estaria a Barcelona i, per tant, faria vacances dues vegades. Tornem de nou, vale?
No, a més, no fas cua als restaurants. Vull dir, pots anar a qualsevol restaurant, literalment plantar-te allà i tens taula. Vull dir, això és increïble.
Aquesta és l'altra. Això sí, no al barri gòtic ni a la Barceloneta. Allà fas cua sempre.
Però allà no s'hi ha d'anar mai. Vull dir, són zones de la ciutat que s'han d'evitar.
No, mai a la vida. A mi no se m'ha perdut mai res. Jo fa anys que no hi vaig.
No.
Quan hi vagi segur que estarà canviadíssim.
Sí.
Hi haurà una frontera.
De fet, han posat metro allà, Marc. No sé si ho saps. O sigui, fa 100 anys que van posar metro per aquelles zones. No sé si fa molt més que no hi vas.
No, però jo crec que allà se centrarà amb el passaport que no l'espanyol. O sigui, entraràs allà amb un passaport que no serà de la Unió Europea.
No, el del Regne Unit. Has d'entrar al Born, has d'entrar amb el passaport del Regne Unit. Bueno.
Sigui com sigui.
Segueix.
Tornem a la conversa. I mira, jo vull fer també un petit apunt històric de on vaig començar a pensar sobre aquest tema. Perquè, clar, un no neix pensant en com es distribueixen les vacances en empreses remotes i amb la tecnologia. Això no, vull dir, jo no vaig néixer pensant en això. Jo no sabia molt bé el tema de les vacances, val? Vaig començar a pensar amb aquesta idea, o va aparèixer a la meva ment com un problema i es va presentar en allà com alguna cosa que tenia que tenir en compte, l'any 2015, quan vam començar a escalar Ironhack a altres països. Per què? Què passava? Ironhack, mentre només tenia presència a Espanya, era una companyia feliç que vivia bàsicament dels festius espanyols, que són la Puríssima, dia de Nadal, i ja teníem conflictes per Sant Esteve, perquè només és festiu català, val? I veiem que hi havia com punts en el qual aquests festius locals et donaven pel cul, no? Però bueno, deien, bueno, no passa res, total, són 3 o 4 festius, t'aprens quan és l'Almudena i Sant Joan, no sé si Sant Joan és festa tot arreu, en fi, és igual.
La Mercè, per exemple.
Ah, la Mercè, aquest és un molt bon exemple, o la Diada. Llavors, t'estudies aquests, que són els locals, i bueno, ja més o menys ho tens solventat, però clar, quin problema va haver-hi? El problema d'haver-hi és que vam començar a obrir campus a França, a Alemanya, i llavors tots aquests, cada un d'ells, tenien els seus festius locals, cosa que era una putada, perquè cada vegada que volies comunicar-te amb algú de França, havies de literar-te abans de si hi havia un festiu local i, per tant, t'havies d'aprendre tots els festius de Portugal, d'Alemanya, de França, i era un cunyàs, perquè bàsicament els començaves a sumar tots i veies que, igual, durant l'any hi havien de manera intermitent 80 dies de festa. Clar, llavors es feia complex, no? Perquè si fas una mica la matemàtica bàsica, veus que una quarta part de l'any estàs tampant un festiu en algun lloc o un altre, no? Clar, això no és un problema, perquè al final tu, si tenies un campus a Barcelona, que el fet de que Berlín fos festa era absolutament igual, perquè tu, com a barceloní, l'operació d'aquí d'Espanya no tenia una implicació molt gran amb Alemanya. Però això va començar a canviar quan es va començar a muntar com aquella capeta que es va conèixer com el headquarter, val? Com si diguéssim els que de manera transversal gestionaven coses de tota l'operativa de la companyia, digue-li marketing, digue-li operacions, digue-li finances, digue-li producte, que clar, aquests sí que s'havien de coordinar. Llavors aquí va començar a aparèixer el problema. Llavors això es va començar a solventar agafant com un paquet de dies i vam dir, mira senyors, aquí hi han dues opcions per solventar això. O ens alineem tots a un calendari, i diguem que l'espanyol, cosa que clar, era una tocada de pilotes pels altres, bàsicament perquè havien de fer festa quan no els hi tocava, i evidentment és el que tu dius de l'agost, quan es clava la destralada del tronc, ho fem perquè tots fem festa a la vegada i no per que fem festa de manera independent, no? Per tant, jo entenc que el senyor que vivia a París, per ell era una putada que la seva parella el dia de, no sé si quan tenen festa aquesta gent, però suposo que quan van d'agullar el rei, el dia de la Bastilla, no?
Sí, segurament. Sí.
Pues exacte, aquell dia segur que és festa allà. Pues aquell dia faria festa i ella no podria perquè diria, no, és que jo m'he d'esperar a que sigui aquí el dia de la Constitució. Pues merda, no? Pues, o sigui, això seria com el problema una mica ben solventat, però més ben solventat seria com tenir pues un grup de vacances de 26 dies, o no sé quants són els dies oficials que reglamenten.
23.
Pues això, 23. I te'ls puguis agafar quan tu vulguis, bàsicament. Aquesta seria una mica el que es va arribar allà a Ironhack a dir, bueno, mira, pues, quants dies són? 20 no sé quants, més els festius nacionals, més tot,
val.
Tot un paquet. Pues això t'ho agafes quan et surti dels ous. Llavors, això està bé, perquè al final què fas? Tu acabes volent festa el dia de Nadal i Sant Esteve. Si, pel que fos, haguéssim obert un campus a Bangladesh, pues a Bangladesh segurament el dia 26 no fan festa. Però tu te la voldries agafar igualment. Llavors, és una bona solució. Val? Aquesta és una que a mi em sembla correcta, és a dir, fer el sumatori de tots els festius locals i nacionals més les teves vacances, fas un paquetet i dius, mira, això t'ho agafes quan tu vulguis. Llavors, si tu t'ho volies agafar, doncs no sé, doncs al febrer, quan no hi havia festa, i treballar el dia de Nadal, podies fer-ho. És una solució a mitges, que pot funcionar, per si il·lumina algú.
Però a mi em planteja el dubte de si realment tu com a empresa li pots dir a un empleat que els festius ha de treballar. És a dir, que no li estàs donant els festius locals. Això és el que no tinc ni idea, val? O sigui, que te l'hagis d'agafar tu amb un dia personal. Això és el que... No?
Aquesta és una gran pregunta. Clar, tot depèn d'on estigui ubicada la companyia qui t'emplea. Aquesta és la gran pregunta que tu tens, perquè si tu t'emplea un espanyol és el que tu dius, no? No pots donar 49 dies de vacances, o no sé quants et surten al final, si sumes tot, però 40 i tants dies de vacances i dir que si vols, el dia 25 pots treballar. I quan dic 25 em refereixo al 25 de desembre, que és que ara estem a desembre i per això m'ha sortit 25, eh? Però clar, aquí no et puc ajudar, perquè quan arribem a RSS... Allà ningú emplea ningú. És a dir, és una Delaware americana que, clar, som autònoms.
Val.
Pots una mica que et surti.
Val.
És a dir, tens molta flexibilitat amb els autònoms, entens? Aquest seria la versió 1 de fer-ho correctament. Perquè, clar, a Mars Base, perquè tu ets una societat espanyola i llavors tu emplees els teus empleats. Per tant, sí que tens certes obligacions laborals amb ells i entenc que entre elles està el fet de que facin festa el dia de la Puríssima. És així, no?
Correcte. Mira, hi ha dues coses que volia comentar de com fem les coses nosaltres, que les trobo molt rellevants, vale? I m'ho vaig apuntar perquè ja saps que la meva memòria de peix sempre em traeix. Una és el concepte... Quan vam començar l'empresa, vam començar amb el concepte de vacances il·limitades, val? Que és una cosa que sona molt bé, però en realitat no s'acaba aplicant gairebé mai, val? Per què? Perquè què vol dir concepte de vacances il·limitades? És a dir... Tu al teu contracte laboral tens un número de vacances que has de fer, no? Que són, crec que són 23 dies per any treballat, que són les vacances que tu generes. Vam agafar aquesta idea de vacances il·limitades, que és la de dir, bueno, tu pots demanar el número de vacances que vulguis i nosaltres, pues, si li va bé l'empresa i el projecte i no sé què, pues, no hi ha cap problema. I si vas rendint, pues, escolta, no mirarem. O sigui, no es fa perquè una persona et demani 342 dies un any, sinó que és perquè en comptes de 23 te'n demani 27 o te'n demani 30. Val? I tot i així sempre hi ha una aprovació, perquè sempre et venia la gent dient, hòstia, no, però què passa? I si un empleat et demana 4 mesos? Doncs li dius que no es pot. O sigui, no pot perquè no va bé pel projecte, perquè no va bé per l'empresa, punto pelota. Vull dir, és que no diu que... O sigui, a cap lloc t'han de donar obligatòriament les vacances, que jo sàpiga, no? O sigui, s'ha de coordinar amb l'equip, s'ha de coordinar amb l'empresa, etc etc. Tu tens dret a fer aquell número de dies, però crec que en cap lloc s'estipula que hagin de ser exactament aquells, els dies que tu demanes, val? Total, que vam copiar aquesta idea de les vacances il·limitades perquè vam veure, clar, al principi, doncs, una empresa que no coneix ningú i que havíem de fitxar, dir, hòstia, tot i que podíem pagar bons sous, vam dir... Clar, com podem fer per atraure més a la gent, per dir, clar, estàs venint a una empresa que és que no tenim pressupost, tenim projectes que, bueno, doncs acabem de començar, tampoc era tan interessant, som molt poqueta gent. Per fer-ho una miqueta més interessant, perquè algú es canviés, no? Deixés la seva feina establerta i més sòlida i estable, el que tu vulguis, una de les coses que vam pensar és, doncs, dona-li vacances il·limitades, i els tres socis ens va semblar bé, ho vam posar a l'oferta de feina i tal. Clar, què passa? Que... Ens vam adonar, ens va arribar un avís de la nostra gestoria al final del primer any, dient, escolta, que no heu fet el mínim de vacances que s'ha de fer en un any. O sigui, hi ha un mínim. Aquells dies que et donen has establert per un fet, que és que s'han de fer aquelles vacances, si no és il·legal. O sigui, et poden multar per això. ¿Vale? Total, que vam haver de forçar la gent a fer les vacances. La reflexió de per què va passar això és més interessant encara, que és la de... Van preguntar als empleats, escolta, per què no agafeu vacances? I van dir, és que vosaltres no n'agafeu. I és veritat, nosaltres com a socis, el primer any, doncs vam fer molt poques vacances. No? Potser vam fer una setmana o dos, no ho sé. Però no vam fer els 23 dies més festius. Aleshores, i va ser la mateixa resposta que ens van donar quan van veure gent que treballava, jo sé, a la una de la matinada o els caps de setmana i tal, perquè clar, també teníem el tema de l'horari flexible, de treballar quan vulguis, no? I tot i que veiem que la gent ja fotia les seves hores, doncs per què collons estaven enviant còmits un dissabte a les 2 de la matinada? I quan els vam preguntar, també la resposta va ser, és que vosaltres també ho feu. Per tant, la lliçó que vam aprendre aquí, per dos costats diferents, és la de el lideratge marca molt, no? És a dir, la gent al final no fa o fa en base als seus superiors, val? Perquè diuen, hòstia, si jo ara em prenc 30 dies de vacances, o inclús els números de vacances estipulats, però veig que els meus jefes no en fan mai, potser es pensaran que no estic alineat amb la causa. Val? O tothom treballa fora d'hores, si jo no ho faig, si soc, potser sóc l'únic que no ho faig, doncs potser em faran fora, no? O no em pujaran el sou. Per tant, és un exercici que ha de ser conscient des de la part de lideratge. Val? Aquesta ha estat una de les coses que volia comentar. I l'altra, te les desgrano ja les dues i després entrem en la que tu vulguis, que la trobo... que ha estat més una discussió que hem tingut recentment. Perdona, per tancar el tema de les vacances il·limitades. Al final ho vam acabar traient i vam dir, mira, hi ha un número mínim de vacances que sí o sí has de complir, no hi ha un número màxim, però anem fent case by case, però que no canvia res. Fet i fotut és el mateix, val? Però simplement hem tret la... això de l'oferta de feina perquè desviava molt l'atenció a la gent, no? I realment no ho feia servir ningú. No hi guanyàvem res i podíem ficar-nos més en líos, però qual, doncs mira, s'ha tret i ja està. Ara bé, doncs aquest any hem tingut un empleat que ens ha demanat 2 mesos de vacances per una circumstància especial, o l'any passat, o fa 2 anys també vam tenir un altre, cap problema, ja està. Tu mereixes, sí, estàs treballant bé, es pot coordinar amb l'equip, es pot coordinar el projecte, fantàstic, cap problema, ja està. Vinga, enjoy, saps? Sobretot en gent que porta molts anys a l'empresa, doncs li pots donar aquest tipus de situacions. De fet, els de Basecamp, si no recordo malament, quan fa 5 anys et donen a l'empresa, et donen 15 dies pagats de vacances i quan fas 10 em sembla que tens un mes, d'acord? ¿Vale? Algo així, una, no sé, una cosa interessant. De fet, nosaltres ja tenim la majoria de gent amb més de 5 anys. Pels 10, al març, la primera persona farà 10 anys amb nosaltres, o sigui que és una cosa que igual hauríem de mirar. Dit això, la segona cosa que ha estat per què em va molt bé el tema dels calendaris locals i nacionals i tot això. Perquè aquí recentment he tingut una revelació bastant interessant que dic, hòstia, això hauria de ser un avantatge d'empresa, o sigui, un benefici de l'empleat, que és que nosaltres operem com a empresa amb el calendari de Barcelona. Val? O sigui, el calendari oficial és el de Barcelona, però com que tota la nostra gent està deslocalitzada, li diem, tu operes amb el teu calendari si tu vols. Et pots adherir al de Barcelona o pots fer servir el teu local. I generalment crec que allà va d'una excepció, tothom sempre ha fet servir el seu local. Ens el passen a principis d'any, nosaltres ho incorporem i ale, i gestionem l'empresa així. Per què fem això? Perquè podem. O sigui, un dels avantatges de ser una empresa petita. Què és un mal de cap? És un mal de cap. Val? Per què? Perquè vol dir que manualment hem de ficar les vacances de cada empleat i ara són doncs, 20 i pico. Val? I hem de tenir en compte que la persona que treballa des de Vilés doncs, té aquests dies, la persona que treballa des de Santander té aquests dies, la persona que treballa des de Granada té aquests dies i la que treballa des de Molins de Rei té aquests altres. No passa res, hi ha un calendari, nosaltres ho mirem i ja està. O sigui, durant l'any d'operativa no ens afecta molt. Però és veritat que l'altre dia parlàvem amb la Eli, que és la nostra persona de People Operations, i ens deia, això s'hauria de posar com a part de employer branding, no? És un benefici per l'empleat, en realitat. Això no ho ofereix pràcticament cap empresa. O sigui, el calendari d'empresa aquest, i tu després, a títol personal, t'has d'agafar els teus festius locals. Mentre que nosaltres els estem donant els festius locals ja seus, per defecte, no? Diu, això és una cosa que es podria posar perfectament a les ofertes de feina i és un benefici xulo. I dic, hòstia, doncs no havia caigut mai, no? Perquè ja et dic, nosaltres per defecte als clients els hi comuniquem que nosaltres com a empresa no donem servei als festius nostres, però que si els empleats, pel que sigui, clar, si pel que has dit tu, no? El dia de la Mercè, doncs tècnicament estem tancats, però l'empleat que tenim no està a Barcelona i no fa aquell festiu, aquell dia tindrà servei. Con lo qual, de cara al client, també és una cosa que és positiva, no? Tot i que després se li compensa perquè no treballa el dia de l'Almudena, si està a Madrid, o el dia del Rocío, si està a Sevilla o Granada, on se celebri el Rocío, no? I aleshores, clar, dic, per què podem fer això? Pues el que deia, no? Perquè som una empresa petita. Les avantatges d'empresa petita és aquesta. Jo crec que una empresa molt més gran ja no pot gestionar aquest tipus de coses, tot i que és una cosa que en realitat amb tecnologia pots fer-ho. Però clar, ja no és tant pel discurs tecnològic, sinó que jo crec que és més una cosa d'estandardització, de quan tens una empresa molt més gran el que busques és ser just amb tothom, paguen justos per pecadors i al final és com processos, estandarditzar, què fa que la gent se senti menys especial i se senti més diluïda. Per què? Perquè al final, com a empresa més gran, doncs acabes ja sent més un número i no tens aquest tacte personal que sí que podem tenir les empreses petites.
És que aquí sí que el tamany importa, eh? Però big time, eh? Perquè si tu i jo ens anem de viatge, ens posarem d'acord molt ràpid, saps? On anirem a sopar i quines activitats farem, perquè som dos. Però si ens emportem a 20 persones, fotrem un viatge de merda. Perquè un voldrà fer una cosa, l'altre no té por, li fa por l'autocar, l'altre té fòbia, no ho sé, vull dir, és celíac i no li agrada el menjar de no sé quantos i merda, saps? Per això et deia que és que al nostre cas, ja arribem a RSS, és que és poc il·lustratiu en el sentit de que sí, està bé que t'ho expliquin, però no aplica a ningú perquè es donen mil causístiques que no es donen enlloc. És a dir, hi ha molta llibertat per poder exercir la política de vacances perquè com que no hi ha una vinculació a una regulació regional, ja sigui doncs, que no som una companyia espanyola, ni francesa, ni italiana, ni res. Vull dir, al final podem fer una mica el que ens surti, no? També a sobre som poca gent, per tant ens posem d'acord molt ràpid. Es fa difícil donar càtedra quan tens unes situacions al final tan bones, però jo l'experiència que tinc, i molt semblant al que tu dius, de que quan tens aquesta política de vacances il·limitades, però a sobre tens poca gent treballant, jo crec que sí que el que peques és de que bàsicament ningú les fa. O sigui, perquè igual és el bystander effect aquest, és una, com un experiment d'aquests socials mítics que es diu bystander effect, que és que van matar una persona allà a Queens durant 25 minuts i hi havia 38 persones que miraven des de les finestres i ningú va fer res. I d'aquí va sortir com aquesta idea de que si hi ha molta gent mirant un crim, per exemple, o una cosa dolenta, hi ha menys possibilitats de que la gent actuï que si no algú, jo que sé, si la persona que tens davant en el carrer un dia a les 12 de la nit es cau, segurament l'ajudaràs a que s'aixequi, saps? Pues aquesta idea. Clar, això amb les vacances jo crec que deu passar una cosa semblant i per això necessites aquest tipus de polítiques. Val?
Sí, si veus algú que s'ha caigut i hi ha algú que l'està ajudant, dius, bueno, ja l'estan ajudant, saps? I passes de llarg.
Clar, clar.
Entenc que és això.
Exacte, exacte. És aquesta idea de que quan hi ha molta gent com al voltant... Clar, això es va magnificar molt en un cas a Queens als anys 60. Això es va conèixer com el bystander, però va ser molt exagerat perquè durant la investigació policial van haver-hi fins a 38 persones que van veure en primera persona el crim, però un crim a sang freda durant 25 minuts on l'assassí va anar i tornar 3 vegades per matar la víctima i ningú va fer res en 38 persones durant 25 minuts. Bé, no ho sé, està, ja jo posaré males notes. És com lo de les rates de Skinner, saps? Aquestes coses que després salten a la fama per ser experiments que als científics els hi encantaria fer, però no poden, i llavors el món els hi dona com aquesta possibilitat de que poden fer aquest experiment, saps? Perquè bàsicament la societat els hi regala. Però no sé per què t'estava explicant això. Ah, sí, parlo de...
Les vacances il·limitades.
Exacte, ser pocs i et pots permetre segons quins luxes perquè et poses d'acord més ràpid, no? I estic d'acord. El que et volia preguntar és, clar, perquè jo me'n recordo que abans es tenia que fer allò amb Factorial, oi? Que t'havies de comptar les hores. Quan ara has mencionat això dels commits els diumenges a les 2 de la matinada, com ho computes, això? O sigui, la gent té que fitxar? O sigui, tens que treballar de 9 a 5, per exemple?
A veure, hi ha una llei que et marca... Aquí patiran, perquè jo no porto els temes legals a l'empresa, però sí que has de tenir el registre de la teva jornada. Nosaltres els hi demanem als nostres empleats que ens han de passar i han de signar un document amb la seva jornada. Lo qual també és una altra regulació d'aquestes que està desfasada, no? Perquè assumeix que primer que tens una oficina que s'obre a una hora i es tanca una altra hora i que la gent entra i surt i que tens alguna manera de gestionar-ho, ja sigui perquè tens portes amb torns o perquè tens... sistemes de targetes, accessos, etcètera, etcètera. Clar, nosaltres no tenim això. Si el nostre accés és entrar a Slack i dir hola, bon dia, i després a certa hora doncs, tanques. Clar, per no incórrer, no, en temes legals, és a dir, les empreses que no disposem... És com... I diràs, quina collonada, però els... Fixa't si està desfasada la legislació, que me'n recordo que els primers anys de l'empresa, que encara estàvem en un coworking, que fèiem coworking 2 dies a la setmana, no? Ens van venir a fer les formacions de riscos laborals i clar, llavors, a la persona a la que ens ho venia a fer ens explicava, sí, perquè el tema dels extintors i els patades, dèiem, no, és que clar, nosaltres aquí estem fent aquest curs en aquest coworking, però nosaltres treballem des de casa. Clar, no aplicava pràcticament res, perquè dius, t'expliquen les sortides d'emergència, t'expliquen les distàncies entre els aires acondicionats i no sé què, t'expliquen a l'angle en què incideix la llum a les pantalles, tot de coses, els extintors, les sortides de... jo què sé, 50.000 coses que no apliquen, no? I que treballant des de casa, doncs, hòstia, doncs potser no tens tot allò que t'estan demanant. Aleshores, això està molt desfasat. El mateix passa amb el control horari. O sigui, nosaltres el control horari que tenim és el que ens digui l'empleat. L'empleat ha d'escriure, em sap que és en un Excel, o no me'n recordo quin tipus de format fan servir, i nosaltres això ho hem d'assignar, passar-ho a la gestoria, doncs ho envia a qui collons ho hagi d'enviar, no? Però és una tonteria, perquè en realitat, clar, nosaltres sí que donem llibertat horària dins d'uns horaris establerts. És a dir, i això també és interessant de dir-ho, perquè també és molt maco dir treballa les hores que tu vulguis, però la realitat és que les persones que no tenen una rutina performen molt pitjor. El que és més senzill és que tu et marquis unes hores i que treballis en aquelles hores. Ara bé, que un dia puntualment, doncs jo avui tenia metge a primera hora, doncs escolta, en comptes de començar, si jo tinc la gent té establert el seu horari, se'l posen al seu perfil de Slack i diuen, mira, jo treballo generalment de 9 a 3 i després faig un break d'una hora i després faig una hora més a la tarda, no? I després amb això ja faig les meves 8 hores, fantàstic. Hi ha un altre que comença a les 6 del matí, però a l'hora de dinar ja ha acabat, i hi ha gent que comença més tard, que comença a les 10 i potser pleguen doncs, a les 7 o les 8 de la tarda, depenent dels breaks que facin, no? Però el que demanem és que en el 80% dels casos, o 90%, aquest horari es compleixi, i en el 10% que no, doncs no passa res. Tenim un canal d'estatus en el que tu vas dient, mira, avui necessito un break de 3 hores que he de portar la iaia a l'hospital i m'estaré amb ella fins que sortim i tal, i ja està, i després segueixo treballant, o ho recupero un altre dia, i ja està, i tu ja ets suficientment adult com per fer aquest tipus de coses. Ara bé, quan consistentment no compleixes el teu horari i a sobre no performes, és quan nosaltres hi entrem i mirem i veiem, hòstia, és que veiem que estàs fent mogollon de breaks, tot passa per sobre de la feina, aleshores aquí ja tens un problema, no? O sigui, és a dir, l'horari flexible ha de ser l'excepció, no ha de ser la regla. Per què t'estava explicant això? Perquè pel tema del control horari que em preguntaves tu, no... O sigui, nosaltres ho deixem a llibertat del treballador. Hi ha gent que ho imposa, val? Hi ha empreses que t'imposen una eina de tracking. Anant més a l'extrem, hi ha empreses que et fan monitoreig de la pantalla, que això ja és una cosa extremadament tòxica, no? Però nosaltres, doncs, jo que sé, la meitat dels nostres treballadors fan servir l'eina de... Em sembla que és la de Harvest mateix, que Harvest és l'eina que fem servir per controlar el progrés en els projectes i les factures, i etc etc. Doncs la meitat de la gent ja fa servir aquella... Harvest té una eina de time tracking, pot ser servir aquella o pot ser servir la teva pròpia, o faig servir Time2, per exemple. I ja està. Però no, perquè jo faig servir per títol personal. A l'empresa li és igual les hores meves jo on les dediqui, però jo sí que vull saber que no treballo més de 8 hores al dia i després al final de setmana vull veure en què les he repartit, no? Per saber que si una setmana foto mogollon de màrqueting i no faig res de ventes, malament, això repercutirà més endavant, no? Però ja està. És un altre tema de regulació completament desfasada, val? O sigui, el tema dels horaris, el tema dels riscos laborals i el tema de les vacances, que jo crec que s'haurien d'anar revisant.
En el time tracking, com catalogues l'esmorzar de forquilla?
Jo el poso a podcast, contingut, depèn. O sigui, estic reformulant les categories perquè com que ara aquest any ens hem patat Startup Grind i altres iniciatives que teníem, doncs també estic reformulant coses aquestes, però sí, generalment això hauria de ser com un... O esdeveniments, crec que ho tinc com a esdeveniments. A veure, jo realment... Traquejo, perquè al ser una cosa que és un side project que directament d'una manera íntima està relacionada amb la feina, tinc una categoria que és foc a terra. Well, aleshores, per saber que o sigui, al final del mes, que són les 4 gravacions que fem, no? Vull dir que és un temps residual i que de fet algun benefici sempre porta, no? Però, home, si fos 50 hores al mes, jo mateix ja veuria que això perd aigua per tot arreu, però bueno.
Sí, o va massa bé o massa malament, no ho sabem.
Ah, bueno, no, sí, home, tant de bo se li pogués dedicar 50 hores al mes, perquè vol dir que tenim molts sponsors que surten reunions derivades d'això i que l'estem gravant en vídeo i que ho estem patant i que ja tenim un programa propi a TV3, però, escolta, això encara ens queda una miqueta lluny.
M'has fet recordar una cosa molt divertida de quan has dit allò de la inspecció laboral, i és que no sé si tu tens al cap el campus d'Ironhack ara mateix.
I tant!
Hi havia una taula, o sigui, ara no, és que no catalogo de taula, era un llistó de fusta,
sí.
Era on jo treballava, com just allà costat al de la finestra.
Sí, i tant, i tant.
Pues va venir la senyora de riscos laborals i va dir, bueno, diu, qui està aquí en este campus? I jo, ara, què necessites? I diu, ara, diu, on treballes tu? I diu, aquí. I diu, d'on és la dosilla? I jo... no tinc silla. Dic, jo tinc això, tinc aquest llistó. I clar, em va començar a mesurar les distàncies i vaig suspendre la inspecció laboral per tot arreu, Àlex. Vaig tenir que fingir que treballava en una altra taula i vaig tenir una que posar com tot l'equip en allà per fingir que treballaven allà, però aquella dona va corticircuitar com va veure el meu lloc de treball. No en tenia absolutament res.
Et vas voler fer el guai dient, no, mira, que lean startup que soc, saps, i que tinc aquí, treballo amb bull i des d'un llistó d'una taula, saps, perquè soc com Amazon, que tenen fent servir les portes com a taules i tot això per la política d'austeritat, i et va fotre una clatellada que no et va reconèixer ni ta mare.
No, al contrari, la veritat, o sigui, no era per donar-se-les de guai, però o sigui, quan vam fer el campus a mi m'era tot absolutament igual. Jo només volia un standing desk, però com que llavors a Ironhack no hi havia molts calés encara, llavors vaig dir, escolta, me la fabricaré jo. I vaig ficar un llistó a 1,10 m, que més o menys és l'altura que em funciona bé, i vaig buscar com un lloc on hi hagués un d'això per posar-ho, i clar, i estava just al costat de la finestra, l'extintor, és que estava tot malament, estava suspès per tot arreu aquell lloc, en fi.
Està molt suspès tot, estava molt suspès, Marc.
Ai, Déu meu, quins temps aquells. Ara ja no treballo tant de peu, abans treballava molt de peu, ara ja no, jo crec que m'estic fent gran.
Bueno, què farem aquestes vacances, Marc? O sigui, gravarem per avançat o ens quadren bé els calendaris? Creus que haurem de fer episodis d'aquests de recomanar llibres o seguim com el de sempre?
M'agradaria com el mític episodi de recomanació a regals. A mi aquest m'agrada, perquè jo crec que és útil, però si l'hem de fer ja aquest, perquè la gent va tard.
Home... Sí, exacte. Bueno, ja pillarà una miqueta tardet, però bueno, última hora, doncs vinga, la setmana que ve, regals.
És que tinc bones idees per regals. A veure, jo no vull participar en cap tipus d'amic invisible ni cap espècie de joc social d'aquests. És a dir, la qualitat dels meus Nadals és inversament proporcional a la quantitat de sopars i dinars que tinc. Per tant, si en tinc molt, doncs merda, val? Perquè els meus Nadals són una puta merda. Però, afortunadament... puc navegar-ho bé i tinc pocs compromisos. El que sí que m'agrada és donar idees perquè altra gent pugui participar en aquests actes socials i puguin fer bons amics invisibles. Això sí que m'agradaria molt.
Doncs vinga, la setmana que ve us regalem idees.